Moment de parlar d'animals aquí al Sant Cugat de Fons. Rosa Maria Marquès, bon dia.
Hola, bon dia, maco.
Què tal?
Bé.
Bé, eh?
Bueno, sí.
Sí.
No fa un rato, no, però ara sí.
Bueno, però això és cadascú...
Ara, al veure-te tu ja...
Home, és que jo sóc aquesta persona que anima l'ànima, eh? Això passa. Francesco Doñés, què tal?
Hola, bon dia.
Re-benvingut.
Gràcies,
Després dels teus problemes de la modernitat, no?
Bueno, aviam, és el que et trobes quan vas per la carretera
sí,
avui en dia.
Això passa, això passa.
Haver-hi un petit... No, res, poca cosa. Oh. Haver-hi un petit accident i ja està, ja et retrasa tot.
No passa res.
Però hauria pogut ser pitjor. Perquè ara jo hauria pogut fer el programa des de la des
bueno,
de
l'autopista,
eh? Bueno, ho
podia haver fet des de...
Nosaltres,
però no, tampoc calia.
Una vegada però... ens va passar, eh?
Nosaltres li perdonem tot al Francesc.
Gràcies, gràcies per ser incomprensibles.
Això és així. Avui volem parlar d'una campanya de la qual vam parlar també l'any passat, que és aquesta campanya de la FADA, no?
Sí, és la campanya subresponsable que organitza FADA i realment és de les campanyes més importants i més... vaja, que s'ha de tenir molt en compte i que està dirigida a tothom i que és importantíssim i en parlarem cada vegada que la facin i serem molt pesats amb aquest tema perquè considerem que és fonamental per tothom. I avui doncs hem portat, bueno, portar directament no perquè la tenim al telèfon, a l'Alba Jornet, que és la responsable d'aquesta campanya. Alba, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola.
Què tal, com estem, Alba?
Molt bé, i vosaltres també veig que esteu molt bé. Bueno, no ho veig, però ho sento.
Ah, exacte. Sí, sí, estem molt bé. Bueno, doncs res, una miqueta és el tema d'informar sobre aquesta campanya. Quin dia va començar la campanya?
Mira, us explico, perquè l'any passat vam fer un canvi i vam decidir que la campanya, ja que teníem veterinaris que estaven disposats a fer el preu de campanya durant tot l'any, doncs que la campanya no la tancaríem en tot l'any. És a dir, des del maig de l'any passat ja no s'ha tancat, però sí que és cert que ara, a principis de febrer, el que vam fer és fer a nivell comunicatiu, vam fer una difusió més potent. I llavors, per això, la gent compta que ha començat ara el febrer com feia 8 anys que fèiem, eh? Abans el fèiem del febrer al maig, però ara és això. Sapigueu que està durant tot l'any, sí que és cert que la majoria de veterinaris s'apunten del febrer al maig, però que durant tot l'any n'hi ha molts menys, però n'hi han de veterinaris. Llavors aquest veterinari és acceptable. Uns preus que nosaltres marquem com a màxims, que són inferiors als preus habituals, durant el temps que ells decideixen. És això, uns ho fan tot l'any, d'altres fan 3 mesos, d'altres 4, d'altres ho fan ara i després del setembre i tornen, i fan un mes més. Vull dir, ara els hi deixem una mica a la seva decisió, perquè al cap i a la fi tots aquests centres veterinaris ho fan voluntàriament de baixar el preu. No reben cap subvenció ni per part nostra, ni nosaltres rebem cap subvenció per part de cap administració, això que quedi clar, eh?
Vale, o sigui, els que fan realment la campanya econòmica són els propis veterinaris.
Sí, 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 clar.
Exacte. Bueno, sí, i nosaltres, que fem un pressupost important per poder fer tota la difusió i portar totes les dues quines coses, perquè de fet la campanya ara també, bueno, des de l'any passat, escampar tot Espanya. Llavors està Espanya, l'estem fent, que no té ni un quart de l'èxit que està tenint aquí, perquè clar, no ens coneixen, és diferent, però bueno, mica en mica esperem que els veterinaris d'Espanya també es vagin apuntant al carro. Llavors tenim dues pàgines, una que és el soyresponsable.org, que és per tot Espanya, i hem inclòs Catalunya, i l'altra que és el socresponsable.org, que només és de Catalunya.
Molt bé, així a poc a poc anem avançant una miqueta més cap al que volem.
Perquè, clar, Alba, és molt important, esterilitzar. Sí.
Evidentment, vull dir, el tema de l'esterilització i la identificació és que és bàsic per evitar l'abandonament. Clar, els animals que s'abandonen i que no porten xip és impossible, o abandonats o perduts, clar, no pots localitzar el propietari. Per tant, clar, portar xip és bàsic, però el tema de l'esterilització el que implica és que tots aquests animals que trobem al carrer sense xip normalment són origen d'algun particular que per accident, per irresponsabilitat o perquè, digue-li com vulguis, perquè li feia il·lusió tenir cadellets a casa seva, ha tingut uns cadells que els han tregat, encara que no hi hagin diners econòmics pel mig, però els han tregat a qualsevol família, que després aquesta família o l'ha perdut o l'ha abandonat. I aquest animal arriba al carrer sense xip, perquè si no, demanem-nos com és possible que arribi un animal, un gat o un gos, o una fura, que són els únics obligatoris per llei a Catalunya que han de portar xip, com és que arriba al carrer sense xip, si és obligatori des de fa més de 25 anys.
Yeah.
Clar, és evident que és perquè ve el seu origen és algun particular que en el seu moment li va semblar Jo no dic que, no, que ho fes amb mala fe, ni molt menys, n'hi ha que sí, però la majoria no. Però clar, ho fan per desconeixement, entreguen els seus cadells, se'n queden potser un o no, els entreguen en famílies que els hi sembla que estaran bé, però aquesta família, al cap i al fi, pot arribar a abandonar l'animal diverses vegades, perquè aquell animal no porta xip i mai localitzarem el propietari. Per tant, això s'ha de tenir en compte. El xip és bàsic, però l'esterilització també, perquè a Catalunya està prohibit que es criï sense tenir nucli zoològic. És a dir, si tu no ets un criador legalitzat amb tota la documentació que la Generalitat entrega, tu no pots fer criar la teva gata o la teva gossa, encara que sigui teva. Hi ha molta gent que no ho sap. Per tant, us agraeixo moltíssim poder intervenir avui en aquest programa per poder explicar això. No podem criar els animals a casa, no poden criar la nostra gata o la nostra gossa. Evidentment, només hi ha una possibilitat, que pugui criar i et quedis absolutament tots els cadells. Això sí, això ja no seria il·legal, però això no ho fa ningú.
Home, de cop et creixeria la família molt, no?
Una mica.
Clar, exacte. Per tant, és evident que tothom que li cria la gata o la gossa, com a molt se'n quedaran un. Per tant, la resta els estan entregant. Encara que no hi hagin diners pel mig, estem fent una il·legalitat. Això està prohibit a Catalunya per llei. Per tant, sisplau, el que vulgui fer créixer la família, no hi ha problema, tenim les protectores plenes, ho sabeu més bé que ningú, oi, Francesc?
I tant, malauradament és així, no. Estem tots a tope. I malauradament...
Esteu allà al Cau Amic.
Sí,
Cau Amic trobareu el millor per vosaltres.
Bueno, de moment, i tocarem tota la fusta que hi hagi en aquest estudi.
Doncs n'hi ha, en tens una mica per aquí,
Pues la tocaré tota, perquè de moment no tenim cap cadell i esperem que vagi així. Tot i amb això, cada any ens n'anem a un promig de 25-30 cadells.
Clar. O sigui, i mal donats.
Aquests ens referia als que tenim nosaltres. Sí, els 25 o 30 són els que hem donat nosaltres cada any en adopció. Clar, això, els nostres números, que són una protectora molt petitona, és moltíssim.
Jo només vull dir, perquè és la zona on estem nosaltres ara. Perquè tots volen tindre un gos de la seva gossa. I això és el gran problema. El que passa és que
és un error.
Que és difícil que esterilitzin. Però, clar, a part de donar els gossos mal donats, nosaltres hi ha vegades que fem un pacte. Ens quedem els gossos amb la condició que esterilitzin la gossa. Però amb això del xip, jo estic totalment d'acord que serveix sobretot per trobar el teu animal. Perquè si tu trobes un animal que està xipat i l'amo no contesta perquè està desaparegut, les protectores no podem fer res. És a dir, que durant un temps anem amb els gossos sense tindre ben bé qui és el seu amo, tenint-nos a les nostres instal·lacions. I jo he trucat, un parell de vegades m'ha passat, trucar al col·legi de veterinaris i preguntar quant temps fa que el té vostè tant. Ah, bueno, pues bueno, ja us ho podeu quedar. Això, del col·legi de veterinaris.
Bueno, això, hem potser de tenir en compte una cosa, Quan es troba un animal amb xip, no amb xip, identificat, que no és el mateix portar xip amb un número no donat d'alta, que això és com si no està identificat, Identificar vol dir tenir un número de xip i estar donat d'alta amb alguna base de dades. A Catalunya, obligatòria, només n'hi ha una, que és la de la Generalitat, que és l'ANICOM. Però molta gent el té també a la IAC, que és la del Col·legi de Veterinaris que parlaves tu ara. És important, quan una protectora troba un animal amb microxip, l'ajuntament corresponent on s'ha trobat l'animal és qui ha de fer els tràmits per denunciar aquest fet. Com podem... Perquè, clar, si no se'ns queden encallats els animals de les protectores, no?, amb els que porten xip, doncs per desencallar això, l'ajuntament ha de notificar el propietari que s'ha aparegut el seu animal i que l'ha de venir a buscar abans de 20 dies. Si aquest propietari no apareix, el que es fa és posar-ho en el butlletí oficial de la província. Es publica el butlletí oficial de la província i llavors, passats els 20 dies, automàticament ja es pot donar aquell animal amb adopció. Perquè, vaja, la majoria de gent, jo no conec ningú que es miri el butlletí oficial de la província cada dia, no sé que sigui de la preocupació.
Jo el que m'estranya és que si algú es preu una preocupació d'identificar el seu animal, després, quan el perd, no es faci el possible per recuperar-lo, no?
Te'n faries creus.
No sempre.
Te'n faries creus de la gent que hi ha que t'ho has trucat i t'has trobat el gos o el gat o el que sigui. Truques, no, és que ja no volem, o perquè se'ns escapa, o perquè no sé què, o perquè no sé quantos, ja no volem més.
O el vas donar amb un altre i...
No és com ho sempre em poso la meva situació, no?
No. Un munt d'excuses.
Home, la majoria, per
quan
sort...
Quan el donen a algú altre, perdó, amb els casos de, per exemple, ens passa molt amb el sector de la caça, trobes un gos caçador que ha passat per quatre mans i allà no han canviat ningú el nom. Per tant, el responsable és el que surt el número de xip. I si aquest responsable no el ve a buscar, a banda d'evidentment poder donar l'animal en adopció, se li obre un expedient sancionador. Aquest senyor se l'ha de denunciar per abandonament. Encara que et digui que l'ha donat a quatre persones, és el seu problema. Però és que ja no només caçadors, perquè en particulars també passa, que han entregat el gos a algú altre, no han fet el canvi, no, se'm va dir que el faria ell, quan no saben que fer un canvi de nom d'un animal és com fer un canvi de nom d'un cotxe. És a dir, han d'anar les dues parts, a l'antic propietari i al nou propietari, i signar els documents els dos, perquè, clar, si no, podríem robar gossos i dir que són nostres. Si el nou propietari pogués fer el canvi de nom, no tindria cap sentit, perquè ens podrien robar els gossos i posar-los a nom de qui volguessin. Sempre hi ha d'haver el consentiment de l'antic propietari. Sí. I això que quedi claríssim.
Normalment un document de cessió, que és el que fem moltes vegades en casos que...
Però un moment, que crec que estem parlant molt de temes... diguem-ne, tècnics, legals, però per què és tan important esterilitzar-los, també, sobretot?
A veure, a banda del que dèiem, per evitar les cadellades no desitjades i il·legals, a banda, és per salut de l'animal. Vull dir, fisiològicament, una gossa, per exemple, les gosses, si parlem de gosses, el 80% de les gosses no esterilitzades, quan tenen vora l'edat de 7, 8, 9 anys, acostumen a tenir el que es diu infecció de matriu, una piòmetra. Val? La piòmetra el que implica és que l'hagis d'esterilitzar amb urgència, és a dir, no és una infecció qualsevol que puguis resoldre amb un antibiòtic. L'has d'esterilitzar sí o sí, però amb l'agreujant de que l'animal està malalt, amb febre, amb infecció bestial, amb pus per tot arreu, i que és més gran d'un jove. Per tant, si la pots esterilitzar molt abans, molt millor. D'altres avantatges que té l'esterilització. Clar, les gosses, quan estan amb zel, que són 21 dies cada 6 mesos, l'ansietat que tenen és increïble, perquè elles el que volen hormonalment, que els està demanant el seu cos, és que algú les munti, que algun gos les munti. Però, esclar, si no ho aconsegueixen, elles tenen molta ansietat. Per tant, si tu les esterilitzes, el que evites és que aquest animal estigui amb aquesta ansietat dos cops a l'any. Però, també, el que evites és, per exemple, tots aquells tumors i càncers relacionats amb les hormones sexuals de l'animal. Si tu treus ovaris i matrius, com que ja no hi ha hormones sexuals, per exemple, els tumors de mama, doncs habitualment desapareixen, bueno, o no hi són, no, ja no apareixen directament, no? És a dir, que hi ha moltes, moltes avantatges a nivell fisiològic. Això amb les gosses, amb les gates... Clar, tenim una casuística amb els gats, que segurament els que cauen ni ho saben de sobres, que... És molt curiós, perquè ens trobem molt sovint gats al carrer abandonats que porten, o sigui, que no porten xip, però estan esterilitzats. I per què? És molt fàcil. Perquè un gat o una gata que tu tinguis a dins de casa i es posi amb zel, la gata miula constantment, no es pot ni aguantar, i el gat et marca tota la casa amb pipis. Per tant, tampoc es pot aguantar. Què fa la gent? Doncs esterilitza l'animal, però no per consciència, no, perquè els hi molesta que aquell animal estigui amb zel a casa seva. Però, en canvi, no es plantegen en cap moment que l'animal porti xip. Que jo també, això ja ho penso personalment, però és que, clar, si un animal, un gat, passa pel veterinari, el veterinari hauria de recordar aquella persona que és obligatori que aquell gat porti xip. Llavors, si l'esterilitzes, el mateix fer, posa el microxip, que és el que fem amb la campanya. A la campanya no hi ha cap animal que es pugui esterilitzar si no porta xip o se li posa amb la campanya, que també és a preu reduït. Llavors, això és importantíssim. Vull dir, clar, i els gats és això. Els gats s'esterilitzen moltíssim, però és per això, és per les molèsties que ens provoquen els humans. No perquè els humans siguin molt responsables, evidentment n'hi ha que sí, per sort, però clar, no hi pensen, no pensen en l'animal, pensen en les molèsties nostres.
I si algú...
Com sempre som al centre del món.
Si algú es vol, vol afegir-se, per tant, si algú ara mateix ens està escoltant i diu, escolta, doncs potser sí que és hora d'esterilitzar i identificar el meu gos o el meu gat, com ho ha de fer?
Mira, a la nostra pàgina web, aquesta, el socresponsable.org, veureu que, bueno, a la primera plana, a la home, hi ha totes les indicacions, val? Tot el que explicaré jo ara està per escrit allà. Per tant, si algú ens està escoltant, no cal que apunti res, tan sols la pàgina web, el socresponsable.org. Hi ha una pestanya que posa inscripcions. Quan tu entres allà, se t'obre un formulari, poses les teves dades i les de l'animal i cliques l'enviar. et demanarà que confirmis les dades i el segon cop que cliques l'enviar et surt un codi en pantalla. Aquest codi és el que s'ha de presentar al veterinari que t'ha d'escotrir dels que hi ha al llistat. Hi ha una altra pestanya que posa veterinaris, que és un cercador que està per províncies i municipis. Si un municipi no hi és que no tenim cap centre veterinari, que no és el cas de Sant Cugat, que en tenim quatre que estan col·laborant amb la nostra campanya. Llavors, per saber els preus que nosaltres marquem com a màxim, tenim una pestanyeta de contactar, que tan sols posant el correu electrònic de la persona i enviant-ho, ho tenim com a autoresposta automàtica perquè rebi tot el llistat de preus. Però compte, perquè en els preus hi falta la medicació postoperatòria, que depèn del pes de cada animal. Llavors, aconsellem que truquin els veterinaris, que els hi semblin, els hi demanin el pressupost amb tot inclòs, i llavors, un cop tinguin el pressupost, decideixen amb quin veterinari volen anar, el truquen, li donen el codi i li demanen hora, i ja estaria.
Per tant, dintre de tot, és prou senzill, no? Simplement és seguir les instruccions del web i ja tindràs hora amb el veterinari.
I si algú
té dubtes, pot trucar al telèfon que surt de la web, que automàticament jo mateixa sortiré al telèfon, o si està el contestador, ens deixi el telèfon, el contestador, perquè a vegades no puc atendre, evidentment, si estic parlant amb un, no puc parlar amb un altre, i llavors jo els truco i els explico la campanya. O sigui que si hi ha dubtes, també truquem per telèfon si ens deixen el seu telèfon.
Jo voldria especificar que aquest cap de setmana hem tingut una persona que venia de Sevilla, va perdre el seu gos, i especificar a tota la gent que es posi un xip que quan canvi de província sàpiga que a cada província tenen, no tenen les dades bé.
Exacte, s'ha de canviar la base de dades de cada comunitat.
Cada autonomia.
Sí, però com era el cap de setmana, no el trobaven.
Clar.
Estava a Mataró, no el trobaven, perquè no podien accedir al
col·legit.
Per informació de tothom, ja que aprofitant la benentesa, penseu que hi ha bases de dades que hi pot entrar qualsevol persona física. No fa falta ni ser veterinari ni ser protectora. És a dir, a Catalunya tenim la NICOM i la IAC, que aquest sí que has de ser veterinari per poder tenir accés a les dades, però després tenim la RAIAC, que és espanyola, que la NICOM no està a la RAIAC perquè la RAIAC no va acceptar la NICOM, però bueno, està a l'europea, però a la RAIAC sí que tu pots entrar-hi tranquil·lament, a raiac.es, i tu pots posar un número de xip i et surt de quina comunitat autònoma pertany, és a dir, a quina base de dades està aquell animal, i inclús amb algunes comunitats autònomes, és curiós perquè la llei de protecció de dades suposadament és espanyola i és de tot el país, però aquí cadascú fa les lleis com vol, i n'hi ha molts que et surt el telèfon del propietari i el nom de pila. Val? Per tant, compte que si que és possible poder localitzar un propietari des de la base de dades i com a persona física. Per tant, aquest de Sevilla no ho sé si hi era, però que ho podríeu intentar. Si no, en comptes de l'espanyola, o després de l'espanyola, jo les provo totes, després hi ha l'europea, que és l'europet.net. I aquest europet.net també et permet, i el que et diu és a quina base de dades està. La NICOM, la de la Generalitat, està dins l'europet.net, per tant, i s'està volcant les dades cada dia, és a dir, cada dia es volquen les dades de Catalunya cap a l'Europet.net, cap a Europa, i allà pots saber que l'animal està donat d'alta a la NICOM i tens el contacte dels telèfons de la NICOM. I, si no, hi ha el PetMax, que és una internacional. O sigui, i aquesta també és d'accés gratuït per tothom en qualsevol moment.
O sigui, que diguem que és difícil no trobar-lo, no?, al final.
De totes maneres, jo sempre aconsello una cosa.
Tenim 5 bases de dades.
Jo sempre aconsello una cosa i que és molt, molt pràctica i que realment, o sigui, del cau no surt cap gos adoptat sense una cosa que és importantíssima, i és la xapeta amb el telèfon.
Sí.
Això, a més del xip i l'esterilització. I la xapeta és que és un paquet. Per què?
És que és pràctic, però és obligatori per llei, també. La llei catalana obliga que tots els gats, gossos i fures que estiguin pel carrer han de portar plaqueta amb el número de telèfon. Però una altra de les mil coses que la gent no fa, malgrat és obligatori.
Però mira que la xapa és el més senzill que hi ha i el més pràctic, perquè moltes vegades, si portessin xapa, segurament l'has perdut res. Fa 20 minuts, el que l'ha trobat et truca i en aquell moment es soluciona tot. I t'estalvies portar el gos a la protectora, que sempre és un tema.
No, i estressar-se.
Una cosa, jo, abans de que ja m'estan fent senyals que acabem, abans que acabéssim...
Ha sigut molt discret perquè volguessis dir el que volies dir al final.
Sí,
però ja em reveles aquí la...
Era molt important,
Jo sempre la deixo anar. Aviam una cosa, has dit que hi ha certs pobles que no... de que no hi ha veterinaris. Encara hi són a temps els veterinaris d'apuntar-se en aquesta campanya?
I són a temps durant tot l'any. Ells com... es poden inscriure durant tot l'any, tan sols és contactar amb nosaltres, ells tenen un formulari per inscriure's, on hi posem unes clàusules, sobretot la més important de les clàusules és que dins de la campanya les operacions les faran exactament igual com les fan fora de campanya. Que nosaltres no en dubtem, però com en tots els sectors sempre hi ha aquell espavilat que diu, ah, mira, si ho faig més barat ho farem coses més barates. Doncs no, nosaltres els obliguem a signar unes clàusules conforme ho fan exactament igual que fora de campanya.
Molt bé.
Doncs molt bé.
I això, per tant, sí.
Res?
Gràcies, eh? Moltes gràcies, perquè
Alba.
Ha sigut
moltes
gràcies,
Alba.
Interessant.
I tant, com sempre.
Veritat,
gràcies a vosaltres.
Avui hem conegut...
Gràcies
ja...
a vosaltres per poder-ho per poder-ho dir, no? I per fer aquest tipus de programes.
Avui hem sabut que hi havia 5 bases de dades per trobar un gos. Jo, la veritat és que hi havia coses que no m'havia plantejat. Gràcies, Francesc, gràcies, Rosamari. Que vagi bé.
Vale.
Fins la setmana que ve.
Gràcies. Adéu. Fins la setmana que ve. Adéu.